Ràdio Estel. La Fundació Doctor Albert Bonet patrocina Els Sons de la Terra.
Molt bon dia, amics oients, i benvinguts als Sons de la Terra, aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, un programa dedicat al món de l'havanera, la música tradicional catalana, a la cultura del nostre país, en definitiva, a defensar la nostra identitat. Salutacions molt cordials al control tècnic d'Antoni Huguet, a la producció l'Àngel Riber, en David Garcia, i a l'edició i presentació Gerard Carrión. Avui és dissabte 15 d'octubre i des d'ara fins a les 10 del matí us tenim preparat un programa farcit de continguts. Els grups protagonistes d'avui seran el grup Morralla, els Pescadors de l'Escala, el grup Boira, el grup Norai i el grup Mestre d'Aixa. De tots ells escoltarem diferents havaneres. A l'entrevista d'actualitat dels Sons de la Terra d'avui conversarem amb Montserrat Tudela, perquè ens vindrà a presentar el llibre titulat La nissaga catalana del món clàssic, un llibre editat per la revista Auriga. Aprofitem per dir-vos i animar-vos que ens truqueu i ens demaneu moltes maneres i també ens feu arribar propostes pels Sons de la Terra a través del contestador de Ràdio Estel. Marqueu el 93-409-2777. Anoteu-ho bé, 93-409-2777. O si teniu algun problema amb el contestador, ens podeu trucar a partir del dilluns a la centraleta de Ràdio Estel, al 93-409-2770. 93-409-2770. O també ens podeu escriure un correu electrònic a l'adreça sonsdelaterra@radioestel.cat. Doncs si esteu preparats, nosaltres ho tenim tot a punt per fer-vos gaudir d'aquesta hora musical. Som-hi!
Quina és l'havanera de la vostra vida? Truqueu al contestador de Ràdio Estel, al 93-409-2777, o bé envieu un correu electrònic a sonsdelaterra@radioestel.cat. Deixeu el vostre nom i cognoms i número de telèfon i l'havanera que us agradaria escoltar.
I comencem el programa d'avui dissabte amb música. Ho farem amb una havanera que alhora és un balset. Ens la canta el grup Morralla, porta per nom l'Encís de Calilla. La lletra és de la Ruth Domingo i la música de Josep Maria Ruglan, que és el director del grup Morralla. Recordem que el grup Morralla el formen en Lluís Jiménez, que fa de tenor primer, Josep Maria Ruglan, tenor segon i direcció musical, en Jordi Sàbat, baríton i guitarra, en Rafael Montaner, fa de baix baríton, i l'Alícia Linyan, a l'acordió. Doncs escoltem aquesta havanera vals, porta per nom l'Encís de Calilla, i ens la canta el grup Morralla.
Sa flaire salabrosa i és on m'hi trobo més bé. Un llagut ajagut a la platja, vell i cansat de tant navegar, al costat pescadors fan xerrada recordant moments del passat. En ses cors d'una dona l'imatge que el pas del temps no ha pogut esborrar. Una dona per tots molt preuada, la Raquel amb el seu tarannà. Al Port Bo hi ha una taverna on hi van els pescadors. És petita i acollidora, un racó que m'omple el cor, entre got i got de vi, sempre canten havaneres, un
El grup Morralla ens ha cantat aquesta Venera Balset, portava per nom l'Encís de Calilla, la lletra era de la Ruth Domingo i la música d'en Josep Maria Roglan, que és el director d'aquesta formació. I abans de donar pas a l'entrevista d'actualitat dels Sons de la Terra d'avui dissabte 15 de setembre, escoltarem ara una cançó, ens la cantarà Els Pescadors de l'Escala. És una cançó popular que segur que molts de vosaltres la coneixeu. Porta per nom La Garrafa.
Som uns quants joves que tenim la consciència molt neta i aquí hem vingut a passar una bona estoneta. Tots bevem vi i també fem alguna brometa. Què hi podeu fer? Tots iguals no podem ser. Ai, pobre de la garrafa, si et podem arreplegar, quina pallissa li solen dar, si els nostres vasos ve a parar. Ve a parar. Jo em conec una garrafa d'un tamany colossal, ben rodoneta i ben feta, amb una gràcia especial. En el fondo hi ha un lletrero amb unes grans inicials. Em diu visca la garrafa i els seus socis catalans. Em diu visca la garrafa i els seus socis catalans.
Catalans, i el que vulgui venir
i ha d'agradar el vi,
el que vulgui entrar
ha de ser català. Cantem, tots ballem per distreure nostres penes i perquè diguin les nenes de la garrafa volem.
Els Pescadors de l'Escala ens han cantat aquesta cançó popular. Portava per nom La Garrafa. Recordem que Els Pescadors de l'Escala van arribar a tocar per la BBC a Londres i les seves actuacions al nostre país esdevenien tot un espectacle de caràcter musical molt valuós. Doncs ara escoltarem una cançó popular que porta per nom Els Contrabandistes. Es cantaven als Pirineus Central i Oriental pels que es dedicaven al contraband de tabac o del que fos, en una època en què en molts casos era l'única forma de sobreviure a les dures condicions econòmiques. Com és normal en les cançons tradicionals, existeixen diverses versions segons el lloc. Doncs escoltem atentament aquesta lletra i la música d'aquesta peça que porta per nom Els Contrabandistes. Ens la canta el grup Boira de Lleida.
Cançó cantarem, que tots la sapiguem, la dels contrabandistes. Amb banyols farem anar, de tabac a carregar tota una companyia. Amb banyols farem anar, de tabac a carregar tota una companyia. Trum, la, la, la. Nine, 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 n
vent passa per Fortià, allí van encontrar la traïdora espia. Figueres se'n va anar a contar-ho al capità, he vist contrabandistes. Figueres se'n va anar a contar-ho al capità, he vist contrabandistes. Rum-la-la-la, lai-lai-lai-lera, rum-la-la-la, lai-lai-lai-la. Uns 40 n'he comptat que van molt ben armats, trabucs i carabines. El capità va al davant, va dient minyons avant, anem a perseguir-los. El capità va al davant, va dient minyons avant, anem a perseguir-los. Trum-la-la-la, lai-lai-lai-lera, trum-la-la-la, lai-lai-lai-la, lai-lai-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
El grup Boira de Lleida ens ha interpretat els contrabandistes. Recordem que el grup Boira el formen en Ramon Bordes, segona veu i guitarra, l'Enric Verdina, veu baixa, en Jordi Carulla, és primera veu, i a l'acordió, Antoni Castell. Doncs ara fem un descans musical. Feu molta atenció perquè arriba l'entrevista d'actualitat dels Sons de la Terra d'avui dissabte.
Vinyes verdes vora el mar, ara que el vent no remuga, us feu més verdes i encara te diu la fulla poruga. Vinyes verdes del coster, vinyes amb la fruita verda, vinyes verdes del coster. Vinyes verdes del repòs, vora la vela que passa.
Avui volem parlar d'una novetat editorial del llibre titulat La nissaga catalana del món clàssic, un treball extens elaborat per la revista Auriga i que ha anat a càrrec de Pere Izquierdo i Montserrat Tudela.
Albert en l'hora calenta, raïm i cep retallar.
El títol del llibre té dos significats complementaris que apunten a la direcció de l'afiliació de Catalunya al llegat greco-romà, per una banda, i al llinatge de les personalitats que han construït la tradició d'aquesta forta vinculació. Els responsables de l'edició deixen ben clar la dedicatòria inicial, que diu els que ens han precedit i ens han configurat com a poble, i al final del text introductori, la preservació, valoració i divulgació del saber clàssic com a part de la identitat del nostre país és l'objecte d'aquest llibre. És un llibre que sintetitza constantment passat i present de cara a l'articulació d'una tradició sòlida per projectar-la cap al futur.
Cara neix i cara fina.
Aquest propòsit general es tradueix en 165 semblances de personalitats que vertebren la tradició catalana del món clàssic, que dibuixa un arc cronològic que va del segle X al segle XX, de Sonifred Llobet i l'Abat Oliva, per exemple, Maria Mercè Marçal i Xavier Duprem. A més, hi surten tots els diferents aspectes de la transmissió de la cultura clàssica, com són la traducció, la filologia, l'ensenyament, l'arxivística, l'erudició, l'arqueologia, la museografia, el pensament i la creació literària, entre d'altres. També cal dir que el llibre està plantejat des de la pluralitat de punts de vista i es reivindiquen molts personatges relegats a l'oblit com Pere Coromines i Eduard Valentí Fiol. Doncs avui dissabte tenim el goig que ens acompanyi la protagonista, juntament amb Pere Izquierdo, d'aquest interessant treball, la Montserrat Tudela.
Us feu més verdes i encar...
Molt bon dia, Montserrat Tudela, i molt benvinguda als Sons de la Terra, i gràcies per acompanyar-nos avui als estudis de Ràdio Estel.
Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Aquest és un programa que té l'objectiu de divulgar la cultura catalana, un ventall ampli, l'Havanera ocupa una part molt important, també les tradicions i tot el que gira entorn a la nostra identitat. Per això avui volem parlar d'aquesta novetat, aquest títol, la nissaga catalana del món clàssic. Primer de tot, m'agradaria una mica que ens expliquessis què és Auriga, quan va néixer i què s'hi pot trobar.
Auriga és l'única revista, l'única publicació periòdica en català dedicada a la divulgació i debat del món clàssic. I quan dic divulgació, vull dir amb tot el que representa. Nosaltres, atenent el rigor històric, des de l'any 90, just quan acabàvem de sortir de la universitat, un equip de persones formats pel Xavier Tudela, que s'acabava de llicenciar en periodisme, la Maria Jesús Espunya i jo mateixa, tant la Maria Jesús Espunya com jo mateixa som llicenciades en filologia clàssica per la Universitat de Barcelona, vam decidir que volíem socialitzar el nostre saber. I vam començar a tirar endavant una revista que de fet era com una aventura, pensant que, com es feien aleshores les revistes en paper, i pensant que no sabíem quants números sortirien, i de fet, mira, encara estem publicant cada any 4 números.
Té una orientació divulgativa, no?, també didàctica i de projecció, no?, tot el que feu voleu projectar-ho arreu del territori.
Sí, de fet, nosaltres sempre hem tingut molt clar que el nostre àmbit són els territoris de llengua catalana, tot l'àmbit lingüístic. Tenim bastants subscriptors, per exemple, al País Valencià i a les Illes i a Catalunya Nord.
I Andorra, que també ens escolten per Ràdio Principal avui.
I Andorra, i de fet, ja que parlem d'Andorra, l'Auriga aplega diverses, a més de la publicació en paper i d'aquesta primera, aquest primer volum editorial, fem d'altres coses. És a dir, nosaltres anualment fem el cartell de premis Auriga. Ara mateix, aquest és un cartell de premis que ha anat evolucionant. Hi ha un premi pels estudiants, un premi pels professors de tots els nivells educatius, tant obligatoris com postobligatoris, i des de fa 2 anys tenim el Premi Musa, que és dedicat a les exposicions. Aquesta és una altra cosa que fem. I després, cada any...
Teniu molts projectes, moltes activitats.
Sí, no.
I també us van premiar el febrer passat. Això cal dir als oients, no?, que vau rebre el premi de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català. Enhorabona.
Moltes gràcies. I la veritat és que entronca amb el que... M'ho estàs posant molt fàcil. Entronca amb el que anava a dir ara. El dia 2 de febrer ens van donar el premi per les 6 edicions del Fòrum Auriga. Des de fa 6 anys, anualment... fem una cosa que per paradoxal que sembli, no s'havia fet encara en el nostre país. És a dir, nosaltres tenim molt clar que la filologia clàssica, que és d'on sorgeix el nucli inicial de les persones que tirem endavant l'Auriga, és el nucli dur de l'humanisme, i res més. Però això abarca un gran ventall de disciplines. Aleshores, un cop a l'any ens trobem.
Molt bé. I
ara ens vam guardant això, i ara el proper dia 5 de novembre ens trobarem a les Caldes d'en Gordany, Andorra, per celebrar el 7è Fòrum Auriga, i la veritat és que esperem que, una, que hi hagi molta gent del Principat, i dues, que pugi força gent d'aquí.
Després en parlarem, d'aquest acte, que suposo que estarà obert a tothom que vulgui anar-hi.
Sí, i tant.
Per ubicar una mica els oients, estem parlant amb Montserrat Tudela, que és la directora de la revista Auriga, alhora és filòloga en clàssic, no?, i també un màster en papirologia, que potser no es coneix gaire, no?, aquest món de la papirologia. I aprofitem per dir que la revista Auriga ha iniciat el primer inventari papirològic.
Sí, senyor, és que m'ho esteu posant molt fàcil, tant de bo totes les entrevistes fossin així, perquè justament a Andorra presentarem una novetat de l'inventari papirològic. Nosaltres per això va ser una dèria personal meva. En un moment determinat de la meva vida intel·lectual em comencen a interessar molt, i molt, els papirs. De fet, tothom qui comença a posar-s'hi és un món que apassiona, vull dir que
t'atreu,
t'enganxa sí. completament. I a partir d'aquí vam impulsar, juntament amb un dels nostres grans col·laboradors, que sempre ha estat a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica de Tarragona, vam impulsar un màster de papirologia. Nosaltres el que sí que vam voler fer és inventariar per presentar al món, és a dir, sempre tenint aquesta voluntat de ser un país normalitzat i fer les coses com es fan arreu, presentar el nostre inventari de papirs, és a dir, allà on hi ha un papir, l'editem, i tant si és d'un museu, si és un sol, del segle que sigui...
Suposo que heu trobat papirs curiosos, no?
Sí, aviam... De fet, el més antic que hem trobat fins ara està a Vic, amb una mòmia, és un papir d'un llibre dels morts que acompanyava la mòmia que l'acompanya. Aquest, de papirs de llibre dels morts n'hi ha molts.
De quin segle estem parlant?
Estem parlant del 16 abans de Crist. El que és curiós, és a dir, tothom parla... Hi ha coses que són curioses, no? Això dels papirs dels llibres dels morts n'hi ha molts. A mi sempre m'ha fascinat que la cultura egípcia és l'única cultura que en l'altra vida s'emporta un llibre. Sí, és l'única cultura. Sí, sí. I, bueno,
Centrem-nos una mica a parlar d'aquell llibre que ens has vingut a presentar, la Nissaga Catalana del Món Clàssic. Vau fer la presentació oficial el juliol passat a l'Institut d'Estudis Catalans. Sé que va anar molt bé,
sí.
Presidia doncs, en Salvador Giné, que us va donar suport, a més dona suport doncs, a l'edició del llibre. Com va sorgir la idea de fer aquest llibre, la Nissaga Catalana del Món Clàssic, i per què aquest títol vau posar?
Mira, de fet, l'Institut d'Estudis Catalans val a dir que ha assumit íntegrament tota la correcció del llibre, que això era el més costós, més fins i tot que la impremta. Val a dir que el llibre està editat per Auriga i que n'hem de vendre, vull dir que si els oients volen comprar-la...
Sí. Després donarem l'adreça, també, al telèfon. És un llibre més de 500 pàgines, però molt ben documentat.
Sí, sí, sí. Nosaltres, el dia, el mes de maig, el dia 30 de maig del 2008, sí. Hem trigat 3 anys en fer el llibre, vam presentar el número 50 a la seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
De la revista Auriga,
el número 50 de la revista Auriga. Com que era un número emblemàtic, el vam voler presentar en el museu més emblemàtic. Aleshores vam convidar moltes persones que havien col·laborat amb la revista i, curiosament, en aquell moment de la Copa de Cava, el filòsof Normel Bilbeny, que ha estat un dels col·laboradors de la revista i que també ha participat en la Nissaga Catalana del Món Clàssic, i el Pere Izquierdo, que aleshores era el director del Museu d'Arqueologia, i jo mateixa, el doctor Bilbeny va dir a l'Auriga hauria de fer un pòster amb tota la nissaga de gent de clàssics. I a partir d'aquí fem una petita mostra amb un número, el número 52 a l'Auriga, i després ens obliguem a fer
comença
el llibre.
Comença el segle X fins al segle XX, abasta un ventall molt ampli, i sempre doncs, vas destacar la presentació que hem de començar des del principi, que no podem agafar, per exemple, no sé, el doctor Cardó. Hem de seguir la cronologia del llibre. És recomanable.
És recomanable. És a dir, hi ha 165 personatges que han estat descrits per 128 persones, perquè sempre hem volgut que fos una obra col·lectiva, perquè... no per repartir la feina, que també, però perquè d'alguna manera el que hem volgut fer és donar una visió de conjunt del que hem estat i del que som en un intent de contribuir al que volem ser. I això només es pot fer amb una visió rica i plural de tot. Nosaltres recomanem que es llegeixi seguidament. Per què? Perquè d'alguna manera és l'única manera de poder copsar que el nostre ADN, com a poble, passa per Grècia i per Roma, passa per l'Europa carolingia, passa pels nacionalismes no imperialistes, sinó els que posen en el centre la persona, i, sobretot, passa per la profunda passió per la cultura, el saber i l'ensenyament dels que ens han precedit i ens han configurat com a poble.
Hi ha personatges molt curiosos, molt importants, Eugeni d'Ors, per exemple, el doctor Cardó,
sí.
També que va fer una contribució molt important a la cultura del país. Com estan fetes les semblances? La tria que heu fet, en què us heu basat?
Vam estar un any sencer fent la llista de personatges. Ens en sortien com gairebé 600, però vam haver de retallar i escurçar. Vam estar un any de recerca bibliogràfica consultant tot i tothom. Per tant, aquí ha participat moltíssima gent, alguns dels quals després s'han quedat amb alguna semblança i l'han volgut fer. Però nosaltres no són... Li hem dit semblances amb aquest recull perquè són la part de la persona que té a veure amb el món clàssic. Perquè, clar, a l'Abat Oliva, és que no teníem 4 pàgines, és absolutament...
Necessitaria molts volums.
Molts volums, no? I també hem volgut mantenir persones que s'havien, d'alguna manera, de rescatada de l'oblit, no? Com tota aquesta generació... El doctor Cardó, per exemple,
sí,
no? Que un gran oblidat.
Llavors li heu encarregat especialistes de primera magnitud, sí. Com poden ser Carles Miralles, Jaume Pòrtoles, Montserrat Comas i Jordi Malí, per exemple, entre molts d'altres. No?
Sí.
Diem ara uns quants, però n'hi ha molts.
Sí, de fet, vam buscar la persona que més havia treballat el personatge i li vam encarregar. En alguns casos no ha estat possible, però en general la veritat és que estem molt contents. Hi ha hagut també persones de menys currículum perquè són més joves i no han tingut temps encara de fer-lo, però estem molt contents de com ha anat. La veritat és que les crítiques han estat bastant favorables i, bueno...
Si et sembla, Montserrat, fem una pausa, escoltem una mica de música, un tema que ens proposaves per lligar una mica doncs, amb tota la història.
Molt bé.
Podem escoltar doncs, de en Josep Tero, no? Que és un gran cantant molt conegut doncs, i molt apreciat. Escoltem doncs, aquesta Et deixaré la veu, que els textos és de la Maria Àngels Anglada.
Exacte.
Escoltem doncs, un fragment.
Et deixaré, si vols, la veu. Mentre tu tens els llavis closos, molt lentament hi ha pres els mots i l'esprefoc que els encadena. Som teus i en canvi et prendré un poc de la teva llarga tristesa. Vinc a la riba del teu mar, d'ones amargues em fas tímid i duc caretes somrients des de la meva platja incerta. En trencadissos crits d'ocells lluito amb les aigües remoroses. Et deixaré, si vols, la veu desavesada ja de roses. Somrients des de la meva platja incerta. Amb trencadissos crits d'ocells lluito amb les aigües remoroses. Et deixaré, si vols, la veu desavesada ja de roses.
Hem escoltat, doncs, Et deixaré la veu de cantada per Josep Tero, amb textos de la Maria Àngels Anglada, molt, una persona molt apreciada i valorada, suposo que et porta molts records.
Sí, molt, molt estimada per mi la senyora Maria Àngels Anglada. Ens va ajudar moltíssim al començament de la revista, quan vam picar a la seva porta, que no ens coneixíem de res, per dir-li el que volíem fer, i de fet fins els pocs mesos abans de la seva mort la vam tenir al nostre costat. Per això he volgut jo mateixa fer la semblança de la senyora Maria Àngels Anglada.
Bé,
una gran persona.
165 semblances, una doncs, de la Maria Àngels Anglada es pot trobar en aquest llibre. Continuem parlant una mica doncs, de tot aquest treball. Els textos abracen un ventall que va des del perfil bibliogràfic tradicional al text més personal, no? es pot observar i assagístic.
Sí, n'hi ha un, de fet, més personal i assagístic, més personal, diguéssim, que seria el de Verdaguer, però en general tothom s'ha cenyit bastant el que demanàvem, no? Que
marcàvem
unes pautes. El que passa que arriba un moment que, clar, les persones no li pots fer escriure el que vols, no? I que diuen, no, jo ho vull fer així i el personatge s'ho mereix. Doncs clar, ja, evidentment. Però hi ha una línia bastant general. N'hi ha algunes que són absolutament brillants, la veritat. No, bueno, totes són molt bones, eh? Però n'hi ha algunes que són un puny a part.
Segur que coneixem doncs, de molts personatges, doncs, biografia seva i moltes dades, però amb aquests textos ens aportarà més informació. Podries destacar, ja sé que són 165 personatges, alguna part important d'ells que us hagi cridat l'atenció...
A nosaltres, jo com a personatges concrets ja només esmento l'Anglada per una qüestió personal, però aprofitant l'Anglada, val a dir que hi ha molt poques dones. Alguna feminista ens ho ha dit i jo mateixa em va preocupar molt aquest tema. I vam estar... Però realment la història del nostre poble no és diferent a la història d'altres pobles europeus. I les dones comencen a aparèixer, diguéssim, a partir d'un moment determinat, que és el final, més cap al final del llibre, perquè els personatges estan ordenats de forma cronològica. Tot i que en el segle XV hi ha dos personatges singulars, Hipòlita de Jesús de Rocabertí i Juliana Morell, dues monges, una monja tot dominica i l'altra... Ara no recordo de quina ordre és.
És que n'hi ha, són... ha molts, Déu-n'hi-do, començant per Sonifred Llobet l'any 950.
Sí, és el primer, Sonifred.
Abans de l'Abat Oliva.
Sí. Els hem ordenat per ordre cronològic de naixement. Doncs això que deia, no? Realment hi ha poques dones, però aleshores què vam fer? Vam intentar compensar-ho posant-hi més dones vives que escrivien d'altres personatges, no? Davant d'igualtat de condicions d'una semblança, triàvem la dona abans que l'home, perquè és que la història és la que és, no? I el que més potser valdria la pena destacar és que hi ha tota una generació aquesta d'estil noucentista. Dic d'estil, no la generació noucentista, sinó una miqueta la del final, la que va viure una de les pitjors èpoques de la nostra història, que s'ha de rescatar de l'oblit i que realment no... Bueno, que moltes semblances comencen així, no? Cal rescatar de l'oblit.
Que no es coneixia fins ara i és una ocasió bona, doncs, per,
sí,
per
sí.
poder llegir, llegir-s'ho amb calma i anar-ho estudiant. També veiem que en Joan Triadú, l'heu pogut incloure, el mestre Triadú.
Pues la veritat és que a mi em va saber molt greu. L'estiu passat vaig anar al seu enterrament i ja teníem el llibre tancat, eh? Però aleshores li vam demanar al cap de dos o tres dies li vam demanar al seu fill aviam si ens podien fer la semblança perquè, bueno, perquè era llicenciat en clàssiques, traductor de Píndar i s'havia d'incloure. Un dels límits que hem posat és evident que les persones havien d'estar mortes, diguéssim. I clar, un gran pedagog, una persona que va apostar per... havia de ser-hi.
I tant, un referent de total, les lletres catalanes.
Total i absolut.
La seva contribució a la Tau, al SIC...
I a la traducció,
i a la traducció també.
I a la traducció del grec.
Des d'Auriga volen fer una història de les institucions catalanes, no? Em sembla que voleu fer.
Sí.
Que tinguin l'humanisme com a fil conductor. Però això portarà molta feina.
Bé, tot porta molta feina en aquesta vida, però ja... És a dir, una de les coses que ens vam adonar, per això he parlat d'ADN, i tu mateix ho has dit quan ens has presentat, és que... En totes les institucions catalanes, tant les que existeixen com les que ja no hi són, com per exemple l'Efímer Banc de Catalunya, que ja no existeix, hi ha hagut algú relacionat amb el món clàssic en el moment de la seva fundació. I això, clar, volíem incloure un índex, això és significatiu, no? Perquè és molt significatiu. Volíem incloure un índex de totes les institucions que sortien. En sortien gairebé 500. I finalment no ho vam fer perquè vam pensar que seria la segona part de la nissaga. Ja hi estem treballant, eh?
Déu-n'hi-do, no pareu. Doncs estem parlant avui sobre aquest llibre que ens ha vingut a presentar la Montserrat Tudela, La nissaga catalana del món clàssic. És un llibre també molt pedagògic, molt divulgatiu. Suposo que també un dels objectius és que tenir-lo a les biblioteques de les facultats, també a les escoles...
Sí, de fet, la nostra idea sempre és divulgar, és a dir, que el coneixement arribi a tothom amb el màxim de rigorositat històrica. I, bueno, en aquest cas també ho hem intentat. Tant de bo ho tinguin totes les universitats, de moment, no sé.
Hi ha uns personatges que s'han de saber. Tot català ha de conèixer.
Eiximenis, per exemple. O a l'Abat Oliva, evidentment, no? Hi ha persones que... O, no sé...
Bernat Metge, també.
Bernat Metge. Clar, és que hem agafat tots els territoris de parla catalana. Ruiz de Corella. Hem agafat la tasca molt important que va haver el segle passat en el País Valencià amb qüestions de paleontologia i arqueologia clàssica. També a les Illes també hi ha hagut molt, una tasca important. Bogi Impera, Carles Riba, Salvador Espriu... és que tota la llista són de persones que tots els escolars els haurien de saber.
Els 165 s'han de conèixer.
Sí.
Fareu alguna presentació pel territori? Fareu alguna
De fet, ja n'estem... vam fer-ne una a Lleida, intentarem fer-la arreu dels territoris de parla catalana, una a Lleida. Ara properament en fem una a Tarragona, una a Lleida. Les persones que tiren endavant el Correllengua ens han demanat algunes també per incloure-ho.
Es farà el Correllengua, aprofitant sí, per dir-ho també.
Sí. I les que ens demanen les anem fent.
Tots aquests oients que ens estan escoltant per Ràdio Estel i Ràdio Principat i volen seguir doncs, totes les activitats que feu, suposo que a través del web d'Auriga
sí.
Ho aneu actualitzant.
Sí, 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 www.auriga.cat. És molt fàcil.
Fàcil, www.auriga.cat sí. I allà ho trobaran sí. Tot. El contacte també, si volen... Un llibre, algun
sí,
exemplar?
Sí, si es vol comprar el llibre també el poden adquirir a través del web.
Del web o del correu electrònic.
O del correu electrònic, apareix en el mateix web, no hi ha cap problema.
Molt bé. Estem molt contents que hagis vingut avui dissabte a explicar-nos doncs, totes aquestes novetats. Suposo que teniu nous projectes, com ens comentaves,
sí.
Immediats.
Nosaltres, aviam, aviam, la revista Auriga és una, la tirem endavant persones de la societat civil. Quan he dit els membres fundacionals, ja he esmentat que era Xavier Tudela també un dels membres, que és el president de la capital de la cultura catalana, que enguany és...
Aprofitarem per comentar-ho ara abans d'acabar l'entrevista, que val la pena.
Sí, que enguany és la parròquia d'Escaldes en Gordany, que ho estan fent molt bé, a Andorra. I que avui ja aprofito per felicitar-los per tota la tasca que han fet. I un dels actes que sempre es fan en totes les capitals culturals, aprofitant la vinentesa d'aquestes dues iniciatives, de fet estan implicades les mateixes persones, és el Fòrum Auriga. I el dia 5 de novembre el fem, el celebrarem a Escaldes en Gordany. Totes les persones d'Andorra que vulguin venir seran benvingudes. A més, hi haurà alguna presentació d'aquestes que val la pena, que no... no
bueno, secret.
Una mica sorpresa, que valdrà la pena de ser-hi presents. I bueno, hi ha diverses presentacions i una taula rodona. Estem, i bueno, esperem que vingui molta gent d'Andorra, també del Principat vindrà molta gent.
Segur que sí. Des de l'organització de la capital de la cultura catalana també doncs, elaboreu uns fulls, no? Elaboren uns fulls en sí. Format digital que suposo que tothom es pot apuntar,
sí.
Que és gratuït, no?
Sí,
uns
totalment.
Newsletter.
Sí, cada mes editem una newsletter que és totalment gratuïta i només fa falta que ens envieu un correu electrònic demanant-la si la voleu rebre. En el nostre correu, a info@ccc.cat.
Tenim aquí un exemplar de l'últim número, del número 85,
sí, i
que parla d'Andorra, d'Escaldes d'en Gordany, també d'una doncs, conferència de la Teresa Forcades.
Sí, que va tenir molt d'èxit i va haver-hi molt de públic. De fet, sempre posem totes les activitats, les principals activitats que s'estan fent a la ciutat que és capital, enguany a Escaldes, i després algunes activitats de pròpies que fem com a capital de cultura catalana.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per haver-nos acompanyat avui dissabte al matí aquí als estudis de Ràdio Estel a Barcelona. Que vagi molt bé totes les presentacions i molts d'èxits.
Moltes
amb
gràcies.
Aquest treball, amb aquesta llavor, aquesta tasca de difondre la nostra cultura, que bona falta ens fa.
Moltes gràcies.
Gràcies i fins una altra ocasió podem acabar amb aquest viatge d'Itaca d'en Lluís Llach.
Perfecte.
Que em sembla que t'agrada molt.
M'encanta.
Molt bé, doncs a reveure, bon dia.
Viatge cap a Itaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences, has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven i vagis a ciutats per prendre dels que saben. El que volen dir les gitanes.
Sons de la Terra us apropa la cultura de casa nostra. Cada dissabte de 9 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Arriba l'apartat dels oients.
Escoltarem una havanera que ens l'heu demanat molts de vosaltres les últimes setmanes. És una havanera molt bonica, és la música d'en Càstor Pérez i la lletra de la Glòria Cruz. Recordem, doncs, que la van interpretar en Càstor Pérez juntament amb la seva filla, la Sílvia Pérez Cruz, l'any passat a la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Doncs li dediquem a la Núria Martí, que ens escolta des de Barcelona, i a tots els oients que ens l'heu demanat. Ens la canta el grup Norai de Palamós, que el formen la Lourdes Valls, en Lluís Requena, en Joan Torres i en Kevin William.
Pinto les notes d'una manera blava com l'aigua d'un mar antic, blanca d'escuma, dolça com l'aire, gris de gavina, daurada d'imatges, vestida de nit. Miro el paisatge,
el teu cor cercarà
tots els paraules
en el temps.
Complin
els versos
sense
neguir.
Els pins m'abracen, sento com calla. El vent s'emporta tot l'horitzó. Fer-me escata i amagar-me a la platja per sentir sols i tardes del passat, d'aquell món d'enyorança, amor i calma, perfumar de lluna, foc i rom. Enfilar-me a l'onada més alta i guarnir de palmeres el record, escampant amb canyella totes les cales i amb petxines fer-los un bressol. Els vells em parlen plens de tendresa, d'hores viscudes amb emoció. Joves encara, forts i valents, prínceps de xarxa, herois de tempesta, amics del bon temps. Els ulls inventen,
el teu cor cercarà
noves històries
en el temps.
Vaixells
que tornen
d'un lloc de sol,
d'un lloc de sol,
per tantonades enamorades, dones i pàtria, veles i flors. Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja per sentir sons i tardes del passat, d'aquell món d'enyorança, amor i calma, perfumar de lluna, foc i rom. Si pogués enfilar-me a l'onada més alta i guarnir de palmeres,
campana amb canyella totes les cales i amb petxines fer-los un bressol. I amb petxines fer-los un bressol.
Quina havanera més maca, vestida de nit, lletra de la Glòria Cruz i música d'en Càstor Pérez. I ara parlem del personatge Josep Lluís Ortega Monasterio. El món de l'havanera no seria el mateix sense aquesta figura magnífica, Ortega Monasterio, encara més després de la seva mort ha esdevingut un tòtem singular sobre el qual s'ha edificat un món, sobretot arran de la composició del meu avi, a partir de la qual hi ha un abans i un després. Autor de més d'un centenar de peces, algunes de les quals incrustades per sempre més en la base cultural de la Costa Brava, Monasterio era militar de carrera i el seu èxit musical va tenir molt a veure amb el carisma del personatge que li va permetre combinar al llarg d'una existència dilatada i de manera estoica dos elements en principi discordants, la carrera militar i la música. Doncs ara escoltarem la cançó que porta per nom La Rosa del Port, dedicada a l'antic barri de pescadors de la zona franca de Barcelona, on durant molts anys es va fer una cantada d'havaneres. D'allí en va sortir el grup Montjuïc Ortega Monasterio, la va fer dedicar a ells un estiu, tornant d'alguna actuació. Els seus companys del grup Cavall Bernat encara recorden com el mestre la va escriure d'una tirada amb un llumet encès, arraulit en el seient del cotxe. Doncs escoltem La Rosa del Port amb el grup Mestre d'Aixa de Vilassar de Mar.
Arriben les barques velles, ja venen les traïneres. Ja ve la meva estimada Rosa del Port. Avui és la festa del Carme, la verge més marinera. I portarem a la barca roses d'amor. I si no pots venir amb mi, per pobresa del món. Pensa que lluny de la cala el món s'acaba per tu i jo. La rosa del port quan surt a la mar, les blanques gavines la van colpejant, els braços alçats de Déu criden tots. I jo que t'envio els petons de dos en dos. Quan tornin les orenetes, quan vingui la primavera, veurem damunt de la prada les flors de mar. Tan engrescadora, cantarina i riallera. Vindràs per sempre estimada al meu costat. I no retorna i tindré els reginers del torrent. Encuriosits a la cala, caient la tarda, el sol ponent. La rosa del port quan surt a la mar, les blanques gavines la van voltejant, els braços alçats de Déu criden tots, i jo que t'envio els petons. La rosa del port quan surt a la mar, les blanques gavines la van voltejant, els braços alçats de Déu criden tots, que t'enviu els petons de dos en dos.
El grup Mestre d'Aixa de Vilassar de Mar, que el formen en Víctor Seguillo, en Xavier d'Angla, la Teresa Meca, en Lluís Tenes, en Joan Mateu i la Maria del Carme Rodríguez, ens han cantat aquesta cançó del mestre Ortega Monasterio, portava per nom La Rosa del Port. Recordem que el Sons de la Terra està patrocinat per la Fundació Doctor Albert Bonet de Barcelona, que està dedicada a la divulgació del pensament social catòlic i té entre els seus objectius fomentar el cultiu, la defensa i la promoció del coneixement i de l'amor a Catalunya com a nació a la claror de la doctrina social de l'Església. Amics oients dels Sons de la Terra de Ràdio Estel i Ràdio Principat, arribem al final de l'edició d'avui dissabte, dia 15 de setembre. Recordeu que nosaltres hi tornem demà al Tot Sardana quan passin uns minuts de les 9 del matí. Demà, que és l'Aplec de les Roquetes, la seva 43a edició, intervindran al Parc de la Guinoueta les coples, els Montgrins, la principal de la Bisbal, la Copla, la principal de Llobregat i la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Nosaltres volem acabar amb una cançó que ens la cantarà el grup Els Cremats de Palafrugell i la van interpretar l'any passat a motiu de la marató de TV3. Porta per nom Pols en el vent del grup Els Cremats. Salutacions cordials al control tècnic d'Antoni Huguet, a la producció l'Àngel Riber i en David Garcia i a l'edició i presentació Gerard Carrión. Que passeu un molt bon dissabte. Fins demà al matí. Adéu-siau.
La Fundació Doctor Albert Bonet ha patrocinat els Sons de la Terra.
Ràdio Estel.